Sabem que al final les coses són bones, eh?
Doncs molt bé. De vegades costa assumir això si no es té una fe, no?, i una confiança, no?, en la transcendència. Sí. També ens acompanyen dos antics col·laboradors d'aquesta casa, Enric Garí i Montse Teixidor. Ells són treballadors, matrimoni i membres d'un dels grans moviments de defensa de la família i de promoció de la família en l'Església a Catalunya, els equips de matrimonis de la Mare de Déu. Enric Garí i Montse Teixidor, bona tarda, benvinguts.
Hola, bona tarda.
Bona tarda.
Ben tornat, segurament molts oients els recorden a vostès per alguns dels espais que hi ha hagut en aquesta casa sobre la família i el matrimoni.
Moltes gràcies de tornar-nos a convidar a venir. És
molt
un
content.
Plaer i un honor poder estar aquí nosaltres. I ja hem sortit a totes hores, a la nit, al matí,
sí,
a la tarda. Mira, sí. És una miqueta com a casa nostra. Quan hem tornat a entrar per la porta, ens hem sentit com a casa.
Primera qüestió. Els debats sobre la família sembla, tenim des d'aquesta casa modestament una mica la sensació que estan una mica apagats. Fa uns 11 anys, quan es va aprovar aquella famosa reforma del Codi Civil que obria el concepte de matrimoni civil a persones del mateix sexe, es va parlar molt de la família. En altres moments també ha passat, però ara sembla que la cosa està una mica apagada i potser el que fa el Papa amb aquest document és reivindicar una cosa tan senzilla com és defensar els valors positius de la família. Potser és això el que necessitem transmetre.
Home, jo diria que no està apagat, però efectivament el que no és la virulència, desgraciadament, i mira vostè, per què desgraciadament? Perquè aquests que volen destruir la família, l'essència de la família, ja han aconseguit una gran part de l'èxit. Aleshores, els que estem apaivagats, aturats, som aquells que defensem el que és família de debò.
Mm-hmm. I qui són els que volen... És difícil classificar, no?
Home, anem a veure. La gran agressió a la família, n'hi ha moltes, però la gran... ja és agressió el fet de que molta gent no pugui arribar allò a menjar perquè no hi ha feina.
Aquesta és una agressió, evidentment.
Però, evidentment, no és una agressió directa a la família, sinó com a conseqüència de. Ara bé, tot el que representa la ideologia de gènere, que és això, família és qualsevol cosa, qualsevol... jo sóc home dona, vaig canviant, ara vull ser això, ara vull ser allò. Ara si ens canviem, ara si la família no val. Tot això, que desgraciadament està fent molt d'impacte a la societat i que una gran part de la societat ha assumit, és la gran agressió des del punt de vista intel·lectual i de conceptes a la família. Això d'altres coses, parlem d'altres coses més quotidianes, diem-hi, però aquesta, com a valor de família, és fonamental perquè, a més, fa que molta gent, la família, li doni poc valor, la família, en base a matrimoni, sobretot, vull dir, família, en base a matrimoni, li doni molt poc valor.
Potser, a banda del concepte d'ideologia de gènere, que sempre pot ser discutible, també diríem ideologia del desig, no? Jo...
Bueno, és que jo una... és ideologia del desig.
Sí, 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 és el mateix, potser.
Un aspecte d'ideologia del desig. És a dir, jo vull ser ara, vull ser dona aquesta setmana i la setmana que ve, transsexual, i la següent torno a ser home. Escolta'm, això és l'ideologia del gènere, que diràs, pot ser caricaturitzat. Però, en el fons, això és destructor de la naturalesa humana.
També és allò que el Papa diu, la cultura del provisional, no? Que utilitza molt aquest concepte. Bé, Enric Garí i Montse Teixidor, com entenen vostès la família? Des de la seva pròpia experiència, en convivència amb altres matrimonis, per exemple.
La família tradicional és aquesta. La d'un home, una dona, uns fills, uns pares, uns avis, uns nets, uns oncles, uns germans. Després hi ha convivència entre dues persones, parelles entre dues persones, però no són família. Poden ser amics, coneguts, entens? Però...
O en tot cas podríem dir un altre tipus de família, però que no és la família, com l'entenem nosaltres. Vaja.
Entesos, entesos. Nosaltres ens basem en una família que és la família de Natzaret. Uh-huh. Aleshores, per què ens basem en aquesta família? Perquè nosaltres creiem que el que va néixer en aquella establia... perquè no tenia lloc per anar a parar, doncs és el nostre salvador. Doncs partint d'aquest punt, seguim endavant.
Mm-hmm. Montse Teixidor.
No, però hi ha vegades que la família, com la concebem nosaltres, fins i tot sent una família tradicional, que veus pare, mare, fills i així, la seva actitud la veus que no és de família, perquè veus que cada un va pel seu costat i no hi ha una... conviuen perquè estan sota el mateix sostre, però... que no viuen junts, no viuen les necessitats ni l'afecte que es necessita l'un a l'altre. Moltes vegades veus que els pares tenen criatures, però que les criatures estan de més. I jo penso que moltes vegades hem de procurar dir que no, que la família té uns estatus i que necessitem que els pares hem de donar unes pautes als fills i els fills han de comprendre també els pares.
Té aquesta singularitat, aquesta exclusivitat, no?, de transmissió d'uns valors de pares a fills, de conviure amb aquesta confiança en què es viu a la família, en què també es toleren els defectes, no?, i es corregeixen si es pot.
Es comprenen els defectes.
Es comprenen, sí. Sí, més que tolerar.
Tenen molta raó, intentem... Bueno, intentem. Hem d'intentar, no sempre ho aconseguim, tots en això a vegades fallem, però efectivament tenen molta raó el que estan dient, no? Jo diria una cosa, això és una certa com a puntualització. Jo no utilitzo la paraula família tradicional, sinó família en tot cas, perquè tradicional, te diuen, sí, sí, la tradicional...
Vostè és un tradicional, vostè és un conservador.
És la família natural, aquesta és la família natural. O dis-li família de sempre, si es vol dir, no? Perquè la paraula tradicional... encara que no ens entenem el que volem dir, és utilitzada de forma, en diria ni, pejorativa per part d'altres, no? Però, en fi, anem en la mateixa línia, no? Però, molt, com ha dit la Montse, és veritat, aquests dies, per exemple, es pot comprovar o es pot evidenciar molt més aquest aspecte d'estimació entre les famílies. I a vegades jo sento, per exemple, ja dic dies de Nadal, he sentit dir, inclús converses de gent, diu, no, és que els dies de Nadal... de Nadal són molt pesats perquè estàs en família i no parles de res perquè només menges i que, perquè no vols parlar de res. A mi això em sap molt greu. Però, escolta'm, no, coses que parlar n'hi ha moltes. Sempre pot haver algun tema diu, mira, no tocar-ho, però en termes generals la majoria es poden parlar. I si hi ha comprensió, quasi tots, no? I, per tant, a més, un s'hi va en esperit de servei als altres, els seus familiars, cosins, amics que es troben, jo crec que és fantàstic. No?
Bé, avui parlem de la família amb el president de la Plataforma per la Família Catalunya ONU, Daniel Arasa, i amb el matrimoni format per Enric Garí i Montse Teixidor, membres dels equips de matrimonis de la Mare de Déu. Fem com cada dia una pregunta als oients, pregunta que podeu trobar, amics, a radioestel.cat. Marta, quina és aquesta pregunta i com va l'enquesta?
Bona tarda, Ignasi. Avui us preguntem què és el que més aporta a la família a la millora de la convivència social. Podeu optar entre tres opcions: un sentit de solidaritat i cohesió que surten de manera natural en la persona, un sistema de vida basat en l'amor i en el compartir, o una qualitat en l'educació imprescindible per al futur d'un país. Fins ara, l'opció més votada és amb un 75%, un sistema de vida basat en l'amor i en el compartir. Ens han arribat uns comentaris d'en Lluís Roca Blanco, ens diu: l'amor tot ho pot. I un altre d'en Josep, que ens diu: per a mi l'estructura més important del desenvolupament de la persona, o tot comença o aprens, et permet créixer i on es reflexa millor l'amor, l'entrega i el servei gratuït més gran del món. Ens diu: gràcies, Senyor, i ajuda'ns a ser font d'aigua fresca a la nostra família. Podeu optar per una opció o podeu fer-nos els vostres comentaris personals i directes a través de radioestel.cat fins a les 8 del vespre.
Gràcies, Marta. Bé, no ens havia passat mai que un oient ens enviï una pregària com aquesta curteta que ens ha enviat. Bé, està bé, també, no?, una pregària d'acció de gràcies per les famílies. Podríem dir moltíssimes coses, sí.
Hi ha coses que et surten del cor.
Sí, oi?
I quan estàs escrivint, doncs... et surt del cor, això?
La deixo anar, la pregària. Doncs clar que sí, aquí estem per compartir tot, eh? Tota mena de comentaris i, naturalment, també les pregàries. Potser és important que socialment es defensi la família més enllà de les creences, perquè, de fet, és una institució anterior a l'Església Catòlica, anterior a moltes religions que conviuen en el món.
Efectivament, és natural, o sigui, forma part de la naturalesa humana intrínseca, no? Per tant, va més enllà del catolicisme o del cristianisme. El que no vol dir és que en una societat com la que ara estem, desgraciadament, quasi els únics que defensen la llei natural és, diguem-hi, l'Església, els catòlics, perquè molts altres ja se la salten, no? Però, efectivament, és una institució anterior. De fet, hi havia famílies fa 7.000 anys, per entendre'ns, abans del cristianisme. I val la pena defensar-la perquè, has dit abans, és la cèl·lula bàsica de la societat. Però no només, podem dir, estructuralment, sinó que la transmissió de pràcticament els màxims de valors, del màxim de la continuïtat de les persones, el lloc on, com deia Joan Pau II, l'únic lloc on la persona és estimada per ella mateixa. Els pares no miren si és més guapo o més lleig el fill, o si és més intel·ligent o menys. És ell, és el seu fill. Per tant, això que és tan valuós, que és el centre de la persona, val molt la pena defensar-ho, quan avui en dia hi ha una certa tendència a dissoldre tot això, no?
A convertir-ho en un focus més utilitarista, diguéssim, i no tant...
I com deia abans l'Enric, deia pues, que han formes de conviure i tal que no són estrictament família. Respectant a totes les persones, efectivament, no és el mateix.
Bé, no sé si volen comentar en aquesta línia sobre la no confessionalitat de la família. És important també recordar-ho, no? Que no la defensem només perquè siguem catòlics o evangèlics o musulmans, que els musulmans també defensen la família.
Sí, a veure, jo penso que hi ha religions que tenen molt de respecte a la família, molt. El que hi havia abans, ancestralment, potser ells ni ho sabien que era família, potser eren unes tribus, una sèrie de gent, però ja hi havia com un lligam, m'entens? O sigui, un cap de colla, digue-li el pare de família, una persona, que eren les dones, que servien per tenir fills, la mare, i aquests fills que s'havien d'educar, entre cometes, o fer-los créixer, donant-los-hi menjar i ensenyant-los-hi a viure, ensenyant-los-hi a treballar, ensenyant-los-hi... Nosaltres què hem fet? Nosaltres tot això ho hem perfeccionat. Ho hem perfeccionat. I, a més, nosaltres creiem que tot això s'ha de fer amb amor i estimació. I tenir amor i estimació a dintre de la família és també perdonar. I, és clar, totes aquestes coses lligades és el que ens donen ara aquesta família, que nosaltres tenim aquesta família cristiana catòlica.
Mm-hmm. No, i els pares també hem de respectar, per mantenir la família, moltes vegades hem de respectar certes posicions que tenen els nostres fills envers la societat, la manera de fer, però sempre donant-los-hi les teves referències o les referències que tu penses que li puguin ser útils per viure la vida, perquè moltes vegades els fills els dius no segueixis per aquí perquè t'equivocaràs, i sempre es pensen... És que això, com ho hem pensat tots, en el moment que els pares ens han educat, els nostres pares són uns pesats i ens volen marcar el camí que hem de seguir, perquè ells es pensen que és... Hi ha vegades que després, amb el temps, quan ho has crescut, i veus com et va anar la vida, dius, ostres, sort que en un moments donats vaig fer cas als meus pares, als meus avis, perquè, si no, ara... Jo no sé a quin punt de la vida estaria.
Uh-huh. És això, o sigui, la família no és només el matrimoni amb els fills, sinó que és els d'abans, els del costat i els de després. O sigui, tots avis... Ara s'ha perdut molt això de tenir els avis a casa. Vull dir, abans vivíem... Jo mateix, a casa meva, vivia amb els avis, els meus pares i nosaltres. Vivíem sota el mateix sostre, m'entens? O sigui, quan us feia una olla de caldo, us feia l'olla de caldo per tots. I, clar, això, doncs, bueno, els pisos són més petits i aleshores, doncs, hem anat partint les famílies, no? Però bé, tot i amb això, som una família.
Sí, és molt veritat, com abans, inclús abans la tribu pesava molt, però, i efectivament, anat més a una família nuclear, entenint. Però... En tot això no ha fet canviar fins aquí el DMI. Ha canviat les formes de vida, això sí, però no el concepte de família, no havia canviat. Quan l'hem d'anar a canviar és quan he introduït altres coses. Això no canviava el concepte de família. Canviava les formes de vida, entre altres coses, perquè pisos més petits, la gent viu d'una altra manera, el casado casa quiere, cada un vol anar per seu compte, el fet de que bueno, la vida porta que es dispersa molt més i cada vegada serà més, que ara el fill aquest se'n va a treballar allà, viu a l'estranger, tal, que fa que, evidentment, la interrelació canvia. Però mentre es conserva aquest element bàsic del que és la família i aquesta estimació, funciona. Jo crec que en conec moltes de famílies que poden estar inclús molt disperses, però que funcionen. O tenen molt bona relació, es veuen, s'estimen, i ara la tecnologia també ens ajuda, el WhatsApp i no sé què més, ens ajuda a estar tot el dia en contacte, el qual també és bo, no?
I l'Skype, pots parlar, pots comunicar-te i pots veure. O sigui.
Exacte, sí, sí.
I tant, com es comuniquen molts oients amb nosaltres, també a través de les noves tecnologies.
A mi m'ha passat, per exemple, jo tinc dos fills que viuen a Anglaterra, per exemple, i l'altre dia venien, dic, vindràs a l'aeroport a buscar-me? Per què vindràs a l'aeroport a buscar-te? Excepte que arribes a hores intempestives. Perquè, malgrat fer mesos que no ens hem trobat, no tinc la sensació de que fa temps que no ens veiem. Abans, un estava uns quants mesos i no t'havies vist en uns quants mesos. Ara, veus cada dia. Per tant, escolta'm, si veig més a tu que un altre que viu a Barcelona, dels altres fills, que no el veig quasi mai.
L'altre dia ens parlava un col·laborador d'aquesta casa del valor d'una trucada telefònica per Nadal, que potser també l'hem perdut una mica, no? Ens felicitem al Nadal per les noves tecnologies, doncs això també, aquest valor efectiu també és bonic de vegades recuperar-lo, tot i que ja comprenem, senyor Arasa, que no cal, perquè moltes vegades això, vostè té la sensació que amb els seus fills d'Anglaterra conviu gairebé com si fossin aquí, no? Exacte. Parla o es comunica sovint. Bé, seguim amb la nostra conversa amb Daniel Arasa, president de la Plataforma per la Família Catalunya ONU, també amb Enric Garí i Montse Teixidor, en matrimoni, membres dels equips de matrimonis de la Mare de Déu. Tenim, Marta, una altra opinió que ens ha arribat d'un oient?
Sí, d'en Màxim García de Mataró ens diu: els dos sínodes convocats pel Papa Francesc han parlat d'acollir dins l'Església realitats familiars com la de les mares solteres o les parelles del mateix sexe. Em pregunto de quina manera es pot fer això.
Doncs una pregunta que nosaltres has fet, també teníem una miqueta en la nostra agenda, aquest doble sínode que l'Església Catòlica ha celebrat i que, responent a allò que és el mandat del Concili Vaticà II, ha volgut obrir-se al món més que mai, perquè tenim un món divers i potser de vegades ens entretenim a criticar coses que també, evidentment, es poden criticar, determinades lleis que podem considerar que atempten contra la família, però potser de vegades ens falta l'autocrítica, no? El fer aportacions més positives, i aquí potser l'Església Catòlica pot fer més un esforç d'acollir d'alguna manera aquestes noves realitats per acostar-les, no? Allò que entenem nosaltres que és la família. Com ho veuen? Si vol començar Enric Garí aquesta vegada, cap problema.
Respecte, estimació, ajuda, estar al costat. Totes aquestes paraules són aquestes paraules que jo faig servir quan parlem d'aquestes persones, mares solteres, parelles del mateix sexe. Penso que no tenim dret a criticar, no tenim dret a expressar una opinió contrària. Nosaltres ho veiem d'una altra manera. Nosaltres. Que això no vol dir que els nostres fills, per exemple, ho vegin d'una altra manera molt diferent. Per tant, jo penso que l'important en aquest cas és un respecte absolut i un acompanyament en cas de que ens vulguin, en cas de que ens vulguin, o sigui, no podem mai tallar la llibertat de les altres persones, i a partir d'aquí nosaltres sempre estar al costat o a darrere, on ens necessitin.
Bé, Daniel Arasa, per exemple.
Totes, coincideixo totalment. O sigui, aquesta, la comprensió de les persones, no judicar mai les persones. Ara, accepte tot això, evidentment, tampoc no sempre hem de dir que allò que és bo en si mateix. És a dir, jo no diré que és estupendo una parella del mateix sexe. Respecto, jo no els insultaré, no faré res, els acolliré, tal, però seguiré dient que no és la forma més raonable i millor. Al principi, sense maltractar, sense dir res, diguem, sense atacar les persones. Ara, dient les coses que jo crec que s'han de dir, perquè inclús per caritat amb les persones també s'ha de dir, perquè si no queda tot jejejeja i todo es bueno, y no todo es bueno, no? Ara, una altra cosa és la forma com es diu, s'agredeix, si això és resultat d'una posició d'insult als altres, etcètera, no?
Bé, qui sóc jo, no?, per judicar determinades situacions, deia el Papa Francesc.
I de sempre, és que només cal anar a l'Evangeli per veure que Jesucrist no judica, no?
En aquests sínodes, els bisbes, en nom de l'Església, també amb l'assessorament de molts experts, i després d'haver-se fet consultes en les comunitats cristianes, parlaven de maneres d'integrar i acollir aquestes situacions de família. Ja no diguem famílies monoparentals o famílies formades, allò que es diu, en una situació, diguéssim, irregular. Un concepte amb el qual el Papa, d'alguna manera, vol acabar amb aquesta exhortació, l'alegria de l'amor, no? Perquè d'irregularitats podem dir que n'hi ha en totes les famílies, les persones no són perfectes. Però bé, aquestes situacions, no?, de divorciats tornats a casar o altres com pot fer l'Església Catòlica un esforç per integrar i per acollir aquestes realitats? I, d'alguna manera, per presentar-los el valor en positiu de la família, no dient anem contra vosaltres o us jutgem, sinó simplement dir la família és això, no sé. Difícil potser d'articular tot això.
Jo penso que és el que hem dit, que hem d'estar al seu costat, hem d'intentar no insultar ni menys tenir, sinó que hem d'intentar també comprendre el seu punt de vista, la seva realitat, per què han arribat a aquesta situació i si nosaltres podem ajudar a ser feliços, a conviure amb tots els aspectes religiosos que ells intenten, que moltes vegades, és el que dèiem, que se'ls han tancat portes. Doncs no tancar aquestes portes, sinó obrir-les, acollir-los, respectar-les, com deia ell, que el respecte és el que hem de tenir els cristians i obrir-nos. I que és, també hi ha vegades que dius, ostres, jo per aquí aquesta situació em fa l'efecte que no és molt natural, però com que hi és, l'haig d'acceptar i l'haig d'ajudar amb el que jo pugui.
Mm-hmm.
Nosaltres sí. no podem excloure dues persones que s'estimen. No podem excloure-les. Una altra cosa serà que nosaltres diguem, ai, quina il·lusió em fa. No. Il·lusió no en fa cap, la veritat. Ara, si elles, i parlo, per exemple, de parelles del mateix sexe, si elles conviuen i s'entenen i creuen en Déu, qui sóc jo per dir-los, nois o noies, no anem bé. Jo el que els hi puc dir és, jo, a mi això no m'agrada.
Una mica el que deia el senyor Daniel Arasa.
A mi això no m'agrada. A partir d'aquí, no sé fins a quin punt jo puc excloure'ls. No puc excloure ningú. Vull dir, Déu em va dir que havia d'estimar els meus enemics. I en aquest cas, aquesta gent no són enemics meus. O sigui, són gent que convisc amb ells. Vull dir que fins i tot et diria que són amics, m'entens? Vull dir que...
Tot això ho diem perquè la realitat que tenim ara mateix a Catalunya és la que és. I potser el que falta és aquest impuls de defensar la família en positiu. Potser és aquest més el problema. El buit que... la concepció, diguem-ne, senyor Arasa, tradicional, o diguin-li com vulguin, de la família, potser no sap fer-se present en la societat d'avui. Potser falta això, també, aquest esperit autocrític.
No, per suposat. A més, en cap situació com la família, com moltes altres coses, està formada per persones, arrosseguem els dèficits que tenim totes les persones. Per tant, també hi són. Això no hi ha cap dubte en totes les situacions. I, com deia, ens fem poc presents. Home, és veritat, potser sí, però també és ben cert, i jo com a periodista puc dir, i des de portar entitats familiars, de que intentes ser present i els mateixos mitjans no és que t'ajuden gaire, no? O sigui, el fet de sentir el boicot dels mitjans, alguns l'han viscut molt clarament, no? Quan hem parlat de valors concrets de família. Uh-huh. No una vegada, sinó moltes.
Hi ha coses, a veure, ara que vivim el món de la moda, hi ha coses que estan de moda i hi ha coses que passen de moda. Aleshores, ara la família aquesta estructurada s'ha passat de moda. Ara la moda és...
Les dades són les que són. Ara mateix hem superat aquests últims dos anys un de cada dos matrimonis es trenquen. Per tant, això és una realitat que tenim ara. Era un de cada dos, ja fins i tot una miqueta més d'un de cada dos.
Sí, sí, o sigui...
Més de la meitat.
És el que jo et deia de lo de la moda. O sigui, sí, la tendència que en diuen els dissenyadors, la tendència.
La cultura d'allò que és provisional, que diu el Papa Francesc, sí, com que sí, no és per sempre, doncs just, pot durar 3 anys, just, 5, 10... Just.
Aleshores, clar, quan nosaltres ens vam casar, ja fa uns quants anys, fa 33...
Han celebrat ja les noces de plata,
sí,
eh?
Sí, sí, fa molts anys. A mi el que em va imposar molt va ser quan ens van dir, diu, l'estimaràs per sempre, i això ho has de dir. L'estimaré per sempre. Per sempre, per sempre.
Ho has de dir en públic i amb uns testimonis,
eh? Sí, sí, per sempre, per sempre. Doncs bé, per sempre, per sempre. Sí, són 33 sí. anys. Hi han hagut d'alta baix. Segur, ja t'ho dic jo que sí, que... I qui digui que no, mateix.
Mateix.
El que passa que està basat, tornem-hi amb allò de l'amor, està basat en l'amor, amb la sòlid, amb els pilars sòlids de l'amor.
Daniel Arasa, encara que no ha vingut avui amb la seva dona, també porta uns quants anys. Més de 33, eh?
47.
47, a punt de les noces d'or, eh?
Sí, sí. Miri, i dic una cosa. Aquesta setmana farà 50 anys que comença a ser novis.
Molt bé.
Del casament...
El festeig també compta, eh? Són 50 anys junts, eh?
Festeig perquè nosaltres, junts, evidentment, d'una forma diferent,
sí,
i amb una, no una convivència, però sí, efectivament, per nosaltres forma part d'aquesta relació. Per tant, aquests dies celebrarem aquests 50 anys nostres.
Doncs
encara que no són els de matrimoni, que en falten dos i més.
Sí. Doncs moltes felicitats. Bé, Marta, tenim un altre comentari d'un oient que ens diu...
Sí, de la Laura Romero de Girona. Ens diu, llegir el capítol 4 de l'exhortació del Papa Francesc, l'alegria de l'amor és la millor manera d'entendre que si hi ha amor i hi ha família, sigui quina sigui la seva fórmula. Si defenséssim bé la família en positiu, no ens haurien de preocupar canvis legislatius com el de la possibilitat que dos homes o dues dones es casin.
Bé, un comentari, no sé si dir-li una mica provocatiu, però bé, interessant, eh, també.
No, bueno, jo no ho comparteixo, bé, en respecte no ho comparteixo, i precisament si alguns tractem, ho dic perquè, a més a més, jo he portat i porto molts anys dirigint entitats relacionades amb la família, i dir, si no ho podem en positiu, precisament tractem de fer-ho molt en positiu, que ens podem equivocar, òbviament, i potser no ho fem bé moltes vegades, però ho intentem fer, i, però em segueix preocupant les lleis, perquè les lleis tenen un efecte, inclús pedagògic, molt important, aquesta com qualsevol altra. Per a molta gent, el que és legal és moral, quan això no és veritat. Pot haver lleis que són legals, per a mi, l'avortament és legal, però no és moral. Per posar un exemple. I sí, això sí. Pots aplicar a altres coses.
Ara mateix tenim a Espanya avortament lliure fins a les 14 setmanes.
I a la pràctica molt més, perquè encara que és de...
Sí, sí.
Altres ho fan més. Però bé, per posar exemples, no? Per tant, s'han contentat que les lleis no tenen importància. Les lleis tenen moltíssima importància. Uh-huh. Moltes vegades les lleis van a continuació de la societat, però si no, consoliden la societat elements que poden ser negatius. Uh-huh. Per tant, una de coses que digui, no ens hem de sentir ensorrats per les lleis. Això és una altra cosa. Però dir, no ens hem de preocupar les lleis, significa que no captes la importància que tenen, que una cosa la transformes en llei i quan resulta que per la gran majoria de la gent allò es converteix en valuós i moral.
Bé, algun comentari sobre el que ha dit aquesta oient? O... Bé, potser a vegades són els matisos. Em sembla que diu textualment aquesta oient no ens haurien de preocupar tant. Diu, potser intueix que a vegades exagerem la preocupació.
No, jo penso que el que hem de tenir sempre és el respecte i el que deia de les lleis. Aviam, si les lleis es fan, però moltes vegades veus que hi ha lleis que dius, bueno, i són perquè hi ha un legislador que l'ha fet, però que a mi aquesta llei no m'afecta, o intento doncs, que no m'afecti. I aleshores vaig pel meu camí intentant fer el bé, estimant, i no tancant portes a ningú, sinó i respectant a tothom. Mm-hmm. Llavors, les lleis hi ha vegades que potser les deixo de banda. Mm-hmm. Potser no està ben fet, però...
No, però potser també és veritat, sense menys tenir el que ha dit Daniel Arasa, que tenen un efecte pedagògic les lleis, però potser si fem un bon testimoni, si les famílies, doncs, amb un sistema educatiu que funcioni, són més defensades, potser aquestes lleis no fan tant d'efecte pedagògic. No sé, és per posar...
Efectivament, sí, sens dubte, pot haver sense, d'una forma directa, diguem, i debatre la llei, actuar en unes línies que, d'alguna forma, també redueixen els seus efectes, això sí.
Mm-hmm. Enric Arí, per tancar
jo,
això...
Sí, ja. jo penso que, a veure, les lleis hi són, les lleis les hem de respectar, les lleis les hem de fer les nostres, però, a veure, allò que diuen la llei del divorci, a veure, a mi no m'obligaran a divorciar-me, m'entens? O sigui, no... Que hi ha una llei pel divorci, que hi ha unes persones que ho podran divorciar-se si els interessa. Això, mireu, si ho voleu acollir, us hi acolliu. Vull dir, jo tinc unes lleis estatals i, a més tinc unes lleis morals. I les meves lleis morals em diuen unes coses que moltes vegades les estatals no ho diuen.
També es dona la circumstància que quan es va aprovar l'actual llei, la primera llei del divorci a Espanya a finals dels anys 70, es va dir que era per resoldre, no sé si se'n recorda el senyor Arasa, alguns casos puntuals, es va dir.
Va dir que n'hi ha 300.000 i tal, i que era per uns casos puntuals i ja tenim més del 50%. Per tant, les lleis contribueixen a que la gent tingui aquesta mentalitat de provisionalitat, de que això no és important, i per tant, a conseqüència d'això, hi haurà molta més gent que ha perdut aquest sentit de que és per sempre i tal, i per tant, bueno, però si d'aquí 3 mesos, que a més la llei permet en 3 mesos i sense que hi hagi una motivació, dir adeu, aquí està.
Però sempre ens quedarà, no?, aquest potencial positiu de dir, escolta, que casar-se per tota la vida no va contra ningú i que per moltes lleis del divorci que hi hagi, si un ho fa, doncs ho fa, no?
Això sí.
No s'obliga, vaja, a ningú a divorciar-se, com és lògic.
És una cosa de la transcendència o la no transcendència. Uh-huh. Per nosaltres el matrimoni és una cosa transcendent. Per moltes persones, la meitat de la societat no és transcendent. Vull dir, és un pacte escrit que en un moment donat doncs, pots tornar a fer un altre pacte escrit per desfer-lo.
Bé, estem acabant avui el Mirador de l'Actualitat compartit amb Daniel Arasa, president de la Plataforma per la Família Catalunya ONU, i amb Enric Garí i Montse Teixidor, membres dels equips de matrimonis de la Mare de Déu. Com que vostès representen d'alguna manera dues de les nombroses entitats que hi ha a Catalunya per promocionar la família, m'agradaria preguntar-los una mica per projectes de les seves entitats, de la Plataforma per la Família, senyor Daniel Arasa, per aquest 2017 o per els propers dies, hi ha algun projecte concret?
Sí, per exemple, estem treballant en el tema de reforma horària, el tema de conciliació de vida laboral i familiar, és un àmbit que treballem. Precisament puc dir que el que no m'han respost encara és que tenim la ministra Báñez va parlar fa unes setmanes, si vostès recordaran, que s'ha d'acabar l'hora laboral a les 6 i tal, i jo vaig dir immediatament que, com tenim un acte pel 24 de gener, dic, últim, la invitem perquè vingui a explicar-ho, no? De moment,
a veure si respon.
I per delegat del govern, vaig estar parlant amb ell i tal, invitar-la que vingui a explicar-ho, a veure si ho faran, no? Per exemple, aquest és un aspecte. Estem contribuint a apretar, no? Això no ho podem fer nosaltres, parlant de lleis, una llei de protecció integral de la família que el govern del Partit Popular ha dit que vol fer. I veurem si ho fa. En tot cas, nosaltres apretem perquè pugui haver en tema de suport a la família, en diversos aspectes que van des de conciliació, ajuda a gent gran, des de majors ajudes per a la família amb fills, etc. De forma que puguem avançar-se en això. I després, bueno, fem altres coses lligades a, per exemple, aspectes educatius, com són de formació en matrimonis, etc., que fem, que és el que tenim previst per aquest any que comença, no?
Doncs molt bé, endavant amb la tasca d'aquesta gran plataforma per la Família Catalunya ONU, i felicitats per la tasca vostè, que també abans amb l'antic grup d'entitats catalanes de la família ha desenvolupat.
Sí, home, jo el que tinc, i si algú dels oients s'anima, jo vull tindria successors, perquè ho porto molts anys amb això, i dic jo que s'he substituït, perquè doncs crec que és bo, ho dic perquè
a veure si algú l'escolta.
No, però costa, que la gent assumeixi fer-se càrrec de les entitats, no?
Bé, però vaja, mentre vostè tingui força, segur que podrà seguir fent-ho. Enric Garí, Montse Teixidor, els equips de la Mare de Déu són un gran moviment d'espiritualitat cristiana, sí, poca cosa més per dir.
Sí, però nosaltres fem les trobades que es fan anualment, el que passa que a mi avui se m'ha oblidat aquest any on és, però que cada 2 anys es fa una trobada general i després cada sí, em fa l'efecte que és a Fàtima.
I a la Internacional, una trobada internacional.
La Internacional fa l'efecte que és cada 2 anys.
I després l'any vinent a Fàtima, que coincideix amb aquest centenari de les aparicions, sí, no?, sí, de la Mare de Déu. Sí, sí.
Uh-huh. I després es fem les trobades que per Nadal doncs, ens trobem als sectors, després també es fa unes trobades regionals i anem fent aquestes coses per anar mantenint el moviment, perquè, clar, també ens trobem que cada vegada anem creixent amb edat, però no amb gent.
Fem el treball de formigueta. Molt el treball bé. Aquell de formigueta de cada mes, cada trimestre, cada any.
I les reunions dels equips, que no són gaire nombrosos, són 4 o 5 parelles,
sí,
normalment.
Sí, sí, aquestes reunions d'un cop al mes.
Aquestes són importants,
sí,
també.
Sí, aquesta és la feina de base de trobar-se, o sigui, però és que, a més, és una cosa que necessitem. Ara ja és una cosa que necessitem.
Doncs benvinguda sigui aquest moviment Llarga Vida Li Desitgem, fundat pel sacerdot francès Enric Afarel, que fa un gran bé, com altres moviments matrimonials, lògicament. Gràcies, Enric Garí, Montse Teixidor i Daniel Arasa, també per haver-nos acompanyat. Bon Nadal en família. La família, recordem que és una institució que ha fet un gran bé també durant aquesta crisi, no ho hem d'oblidar, que ha ajudat moltes persones amb problemes. Gràcies a la família.
És un autèntic patrimoni de la humanitat.
I tant,
de debò.
I tant que sí. Doncs gràcies, bon Nadal i bon any. Fins un altre.
Bon any.
Adéu-siau. Bé, i Marta, el resultat de l'enquesta, quin ha estat?
Sí, amb un 56%, un sistema de vida basat en l'amor i en el compartir, amb un 25%, un sentit de solidaritat i cohesió que surten de manera natural en la persona, i amb un 19%, una qualitat en l'educació imprescindible per al futur d'un país.
És el que preguntàvem sobre l'aportació de la família a la millora de la convivència social. I Marta, també, quina és la pregunta per demà?
Bé, ho recordem, el tema de demà, en què analitzarem el 2016, un any convuls a Europa. La pregunta que us formulem, Europa ha empitjorat aquest any 2016, podeu votar des d'ara mateix fins demà a les 8 del vespre a través de radioestel.cat.
Tenim, de fet, tres opcions. Sí, ha millorat, la sortida del Regne Unit i les incerteses de França i Itàlia ho demostren, ha empitjorat, perdó, o no, després de les sacsejades dels últims anys la Unió es redefinirà bé, o sí, amb la crisi dels refugiats, Europa ha perdut l'ànima. Això és la pregunta de demà.